Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Tan sols 85 quilòmetres separen l'Àsia del continent americà per l'estret de Bering. Per l'estret creua la línia internacional de canvi de data que separa dues illes i dos dies. I només 4 quilòmetres separen l'illa nord-americana de la petita Diomedes de la russa Gran Diomedes. Però durant dècades aquesta frontera es coneixia com el taló de gel per analogia amb el desert que va separar Berlín i el món sencer en dues meitats al llarg de la Guerra Freda. Ara, el canvi climàtic ha provocat que l'antic taló de gel esdevingui un punt estratègic clau a escala global i de taló ha passat a ser la futura porta de l'Àrtic pel transport de mercaderies xineses cap als ports del nord d'Europa.
Josep Lluís, alai, benvingut.
Hola, què tal?
Fixem, doncs, avui la nostra mirada a l'estret de Bering, territori estratègic, perquè és just en aquest punt on els Estats Units i Rússia no pràcticament es toquen, sinó que es toquen.
Sí, aquesta és, de fet, la frontera. És frontera entre els Estats Units i Rússia i, doncs, fa poques dècades amb la Unió Soviètica.
Josep Lluís Alai, professor d'Història de la Universitat de Barcelona.
Per tant, aquest va ser sempre, des de molts punts de vista, un indret estratègic, no? En primer lloc, doncs, especialment durant el duel soviètic-nord-americà, allà es trobaven els dos mons, de fet es trobaven a Berlín i es trobaven a l'estret de Bering. L'estret de Bering era menys conegut, no? Però també es miraven cara a cara els Estats Units per Alaska i la Unió Soviètica per la península de Chukotka.
Exacte, uns des de la península de Chukotka i els altres des de la península de Seward, els Estats Units. Que Chukotka no sempre ha estat russa.
No, Chukotka forma part del conjunt de territoris asiàtics i septentrionals. És Àsia, estrictament, la Rússia asiàtica, però és el final de tot de Sibèria. És l'extrem més allunyat de Moscou. De fet, són més de 6.000 quilòmetres de distància entre, posem, Anadir, que és la capital de Chukotka, i Moscou, que, perquè ens en fem una idea, és la mateixa distància que hi ha entre Barcelona i Nova York. I no és la màxima distància de tot el que és la Federació Russa, però vaja, aquesta distància que separa Moscou d'Anadir. 9 fusos horaris, pràcticament, que separen, doncs, una part i l'altra de Rússia. No va ser-ho, perquè fins al segle XV, en què no comença a expandir-se la Rússia europea cap a Àsia, després d'haver derrotat en els tàtars, els descendents dels mongols, no?, que encara...
Genghis Khan.
Exacte, que estaven a partir, doncs, de les hordes de Genghis Khan i després van anar derivant cap a altres pobles turcs, nòmades, que van envair bona part de Rússia, doncs fins que no els atura Ivan el Terrible, de fet, amb la conquesta de Kazan, no comença tota l'expansió de la Rússia europea cap al que després serà la Rússia asiàtica. I això és un període de colonització de pràcticament 300 anys. No? Un període de colonització en què, mica en mica, Rússia travessa els Urals i es va menjant tota la part central de Sibèria, després el que avui en dia es diu Saja o Yakutia, que és una enorme república dins de la Federació Russa, i finalment els colonitzadors russos ja tenen notícies cap al segle XVII de l'existència de pobles, sobretot de la costa més llunyana, de la península de Kamchatka i de la península de Chukotka. Són notícies que es venen a referir a pobles eminentment molt guerrers, això és molt important. Per tant, tots els anteriors que s'han anat trobant al llarg de la conquesta, els cosacs russos, doncs són pobles que relativament oposaven molt poca resistència. Però a finals del XVII i sobretot a principis del XVIII, aquests colonitzadors russos es troben en pobles que realment ofereixen una enorme resistència a la colonització. I, de fet, els habitants d'aquesta península Chukotka, que anomenem Chukchis, pràcticament es pot dir que és l'únic poble de la Rússia asiàtica que mai va ser derrotat pels russos. Mai va ser realment annexionat, envaït. Pràcticament fins al triomf de la revolució bolxevic, fins que la Unió Soviètica no controla absolutament tot el territori, cada mil·límetre del territori, es pot considerar que els Chukchis no es van rendir, en part el que després seria l'assimilació russa al seu territori.
Fins als anys 20 del segle passat, més o menys.
Efectivament, fins als anys 20, en què llavors la Unió Soviètica entra en totes les polítiques col·lectivitzadores i posteriorment doncs, amb unes polítiques assimilacionistes, en teoria, com sempre, dins d'aquesta ideologia del món vista des de la perspectiva socialista, doncs, de modernització, d'industrialització, però que darrere porta unes polítiques doncs, de marginalització, d'autoodi cap a les poblacions indígenes, de renúncia a tot el que són les seves tradicions, que són vistes com herències d'èpoques qualificades, absolutament de forma errònia, de feudals. Tot el que són les seves tradicions religioses doncs són perseguides, els xamans són perseguits, la gent perd la seva llengua. Durant les dècades ja dels 60 al 70, amb aquesta política també bonista de procurar alfabetitzar al màxim possible els habitants d'aquests territoris, que no eren, evidentment, russos, doncs s'enduien els nens, els separaven de les famílies, fet que ha passat a molts llocs del món, Ho estem veient ara, doncs, per exemple, a Austràlia, no? Amb els aborígens australians, però en aquest cas estem parlant de la Unió Soviètica, doncs se'ls enduien cap a Leningrad, se'ls enduien cap a Moscou, se'ls enduien a Novosibirsk, els separaven dels pares, tenien educació només en rus, per tant, quan tornaven a trobar les seves famílies no podien pràcticament ni parlar amb la família, i a més, allà els hi feien, entre cuetes, un rentat de cervell, perquè no tinguessin cap referent anterior de la seva ancestral cultura.
De fet, hi ha una diàspora de Chukchis arreu del món, però són uns 15.000 en total.
Són molt pocs, perquè pensem, diguéssim, com està organitzat això políticament avui en dia, després de la caiguda de la Unió Soviètica. Dins de la Federació Russa, tot el que anomenem aquesta península Chukotka en sentit ampli, que són quasi 740.000 quilòmetres quadrats, més gran que França, amb tan sols 50.000 persones vivint en aquest territori. És la zona més despoblada de la Federació.
I pràcticament glaçada tot l'any.
I glaçada gairebé tot l'any. Parlem d'alguns detalls molt curiosos. És un dels llocs, evidentment, on es produeixen les temperatures més baixes del planeta. Però tot i així, hi ha gent vivint-hi, i gent vivint-hi des de fa milers d'anys. Doncs bé, això avui en dia ho anomenen un okrug autònom. Això traduiríem per districte, un districte autònom, que per tant té un cert reconeixement perquè és un subjecte federal. Per tant, té representació en tot el que són les cambres federals, en els òrgans de decisió de federals de la Federació Russa, al mateix nivell que altres organitzacions polítiques dins de la Federació que són repúbliques. Com per exemple, estàvem anomenant els Tàtars, els Tàtars tenen la República de Tatarstan, capital Kazan, dins de la Federació, la República de Tuva, la República de Buriàtia, que diguéssim tenen el nivell més alt competencialment, tot i saber doncs, com funciona la Federació Russa. Doncs l'Okrug, el districte també autònom, el districte federal de Chukotka, també té aquest reconeixement.
Tenim que és un territori glaçat la major part de l'any, això ha fet que les dones, per exemple, les dones Chukchis, siguin expertes o fossin expertes en la confecció de roba d'abrigar.
Sí, sí, efectivament. Expertes en roba d'abrigar feta a partir dels animals que trobem en aquesta zona àrtica. Hem de pensar que la meitat del districte de Chukotka està per sobre del cercle polar àrtic, la meitat d'ell. Per tant, estaria per sobre, perquè fem l'equivalent d'Europa, doncs seria com la zona més o menys de cap nord, no?, a Noruega, però amb unes temperatures molt més baixes. Perquè, clar, tenim el nord, limita directament amb el mar de Chukotka, que és oceà glacial àrtic, i després amb el mar de Bering, no?, en la part més oriental. Doncs aquí tenim un clima extrem, clima àrtic, pel qual, doncs, al llarg d'aquests milers d'anys, aquesta gent s'ha hagut de protegir, tenint en compte que, a més, eren nòmades. És a dir, que no tenien una casa fixada, feta doncs, amb la fusta que poguessin, que poca fusta hi ha per allà, però que poguessin aconseguir, sinó que vivien en tendes que les fabricaven amb el mateix material que aquestes dones feien els vestits. S'ha de distingir aquí entre el que són els txuktxis de l'interior, aquí sí que hi ha una gran diferència, i els txuktxis de la costa. Els txuktxis de l'interior eren nòmades dels rens. Per tant, tot el que fos tant roba com la mateixa tenda nòmada, que ells anomenen yaranga, i que és una de les tendes més conegudes, no?, d'Àsia, al nivell del Ger mongol, del Yurt dels pobles turcs d'Àsia Central, o la Banak dels tibetans. En el cas dels txuktxis, és una tenda cònica, però de base circular, que recorda bastant la Ger mongola, però és molt més gran, té unes dimensions molt més grans. Es fa amb pell curtida de ren, en el cas de l'interior, perquè l'únic animal doncs, en allà que podien doncs, tenir cura els txuktxis era el ren. I després trobem una variació a la costa, que és la yaranga feta amb pell de morsa, com feien les seves pells, que per cert és una pell que tradicionalment es curtia amb orina humana. I per tant, un del que sempre destacaven exploradors russos era...
La mala olor.
Doncs, exacte, la mala olor que feien les cases, entre cometes, txuktxis, les yarangues, perquè tot estava curtit amb orina humana.
Però tu has parlat de rens, de fet el mateix nom txuktxis prové de txapxu, que és ric en rens.
Exactament, perquè aquí són els primers que es troben. L'avent rus es produeix, a banda de petits viatges d'exploradors marítims, com el mateix Vitus Bering, que era un rus d'origen danès, exacte, que havia fet la costa, sobretot l'avenç rus es produeix per terra. Els primers txuktxis que troben són els txuktxis dels rens, que ells a si mateixos es diuen d'aquesta manera, txuktxau, no? Que vol dir això, que tenim molts rens. En canvi, a la part de la costa, els txuktxis a ells mateixos es coneixen com a ankalit, que són els que fan servir la morsa. Tots ells, en general, de totes formes, tenen un anònim, que és el de Laurovetlan, que vol dir l'home autèntic. I així és com a ells mateixos s'anomenen els txuktxis, que, d'altra banda, també he de dir que tenen i conserven el 30%, només hi ha un terç de la població, conserven una llengua, que és la llengua txuktxi, que és una de les llengües, està considerada, les més antigues de Sibèria. Que segurament, doncs, també diuen alguns lingüistes, que podria estar emparentada, però això encara és dubtós.
Antenevil?
Sí, relacionat amb la llengua txuktxi, tenim Antenevil. Antenevil va ser el primer txuktxi que va intentar fer una forma d'escriptura per al txuktxi. Els txuktxis, a principis del segle XX, veien, d'una banda, primer, els missioners ortodoxes, que havien arribat fins allà i van començar a convertir paulatinament tota la població amb la seva Bíblia, amb els seus textos sagrats escrits, fet per ells fins aquell moment inèdit. Després, els missioners ortodoxes van ser substituïts pel que es va anomenar allà les yarangues roges, és a dir, els missioners de la Revolució Bolxevic, amb els textos de Lenin, amb els textos de Marx, etc, etc. Clar, per tant, en aquell moment, estem anant pràcticament a la dècada dels 10 i dels 20, els txuktxis se n'adonen que l'home occidental té una arma molt potent, que és el llibre i l'escriptura. I algun d'ells, Tenevil, que és un pastor de rens, analfabet, idea, observant què és el que fan els russos, un sistema d'escriptura, a més format per logogrames, per tant, d'una complexitat enorme. I arriba a crear centenars d'aquests caràcters a l'estil xinès, perquè ens entenguem.
Ideogrames xinesos, sí.
Exacte, per reproduir la seva llengua d'una forma molt fiable. I va deixar inscripcions fetes en ivori de morsa, per exemple, que són avui en dia doncs, una peça d'art molt apreciada. I ell fa el primer intent, diguéssim, de tenir un sistema d'escriptura propi per aquesta llengua pròpia tan especial, que només 5.000 persones parlen, eh? Perquè penseu que els txuktxis són 15.000, d'aquests 15, només 5.000 la parlen, ja? Gràcies a tota aquesta assimilació de l'època soviètica. I després, posteriorment, ja en plena època soviètica, el que va passar, com amb totes les altres llengües que es parlaven a la Federació Russa, és que es va adoptar un sistema de tipus ciríl·lic, amb algunes modificacions, com el del rus, per poder traslladar textos txuktxis per escrit.
Societat bàsicament patriarcal, caracteritzada per l'endogàmia, és a dir, matrimoni doncs, entre parents, entre cosins, per exemple. La poligàmia havia estat permesa, si bé doncs, era poc freqüent, perquè practicaven el matrimoni en grup. I la prostitució també es practicava per hospitalitat.
Sí, molt particulars. D'això també hi ha hagut, segurament, potser en algun moment s'ha exagerat. I tampoc era realment així, o no tothom ho practicava, però sí que hi havia doncs,
casos,
alguns clans que feien aquest tipus de pràctiques. Igual que també, n'hi ha una, en la meva opinió, també molt especial, que és que normalment, quan la gent arriba a una edat, seia gran, molt vell, normalment es practicava el suïcidi ritual. És a dir, la gent se suïcidava abans de continuar vivint... Clar, a veure, ens hem de situar en unes condicions d'una duresa...
Duríssimes.
D'una duresa extraordinària. Per tant, abans de ser, diguéssim, un problema, una càrrega per la família, per aquesta família que s'havia anat traslladant amb la llaranga, doncs alguns d'ells s'arribaven a suïcidar. I en alguns casos, era una pràctica també habitual, es practicava un tipus de suïcidi reclamat, en el qual la persona era escanyada per una altra per tal que morís d'una forma ràpida.
Això eren costums bastant estesos entre els pobles àrtics, perquè eren pobles nòmades, i com tu has dit, sí, doncs, quan tu començaves a ser una càrrega pel teu poble i amenaçaves la seva supervivència perquè dificultaves el fet que ells es traslladessin, doncs,
la duresa és
un pas al costat.
És extraordinària, i en aquest cas, doncs, és d'imaginar, doncs, que fa segles, doncs, els humans han buscat fórmules per sobreviure en aquestes condicions de tal duresa, que són, clar, mecanismes de supervivència molt durs, no?, que tampoc hem de relacionar en absolut amb el que és l'actual població txuktxi,
evidentment.
No és el cas, que s'ha també desenvolupat, d'una manera hem parlat doncs, de coses que no funcionen, d'altres que potser els últims anys funcionen millor, i en gran part, curiosament, això és a causa d'un dels governadors que van tenir, començant el segle XXI, un gran amic del president Putin, que és Roman Abramovich.
Què va fer Roman Abramovich?
Sí, Roman Abramovich és un personatge doncs, molt especial. En primer lloc, doncs, perquè té una fortuna de més de 10.000 milions de dòlars. Per això ja seria doncs, un personatge
especial.
Especial. Està, fixeu-vos, està considerat com la persona que va fer que Yeltsin establís Putin com el seu successor. I des d'aleshores la relació s'ha mantingut de forma intacta, i això és molt difícil, perquè han tingut altres oligarques russos com Berezovsky, que han tingut...
Han acabat com han acabat. Han acabat com han acabat,
però Abramovich, per descomptat, ha mantingut sempre aquesta relació molt propera amb Putin. Abramovich no viu a Rússia, doncs viu a Londres, i a més el coneixem més aviat per ser el propietari del Chelsea, del club de futbol. Però a més, és pràcticament el propietari de l'imperi d'alumini i níquel a Rússia, que això significa doncs, pràcticament a tot el món. I a més, durant la primera dècada del segle XXI va ser el governador, precisament, del districte federal de Chukotka. I va ser un suggeriment que li va fer el president Putin, ell va acceptar, i durant el seu govern, evidentment, com a més, ell tenia molt d'interès per desenvolupar recursos naturals, doncs va afavorir l'explotació d'algun d'aquests recursos també que mai havien estat doncs, explotats. Alguns sí, perquè Chukotka, com era una de les zones més allunyades de Moscou, allà hi havíem tingut els tristament famosos gulags. N'hi havíem tingut de camps de treball que es dedicaven a l'extracció d'or en condicions infrahumanes.
Però l'interès de Moscou havia de passar necessàriament pels recursos d'aquesta regió.
Efectivament, aquest era el recurs més en brut, diguéssim, entre cometes. Després podem parlar del més estratègic avui en dia. Però el recurs més en brut era l'or. L'or i també la plata. Abramovich va, d'alguna forma, doncs, també portar multinacionals, canadenques, per exemple, a explotar aquests recursos. El que és el complex miner més gran de Rússia, que extrau or i plata, està precisament a Chukotka, i l'anomenen Cúpol, la cúpula, per la forma que té. És una ciutat, pràcticament, que està soterrada per les condicions extremes. És a l'interior, per tant, té un clima molt pitjor encara que el de la costa. Està coberta permanentment. És una ciutat minera, enterrada, soterrada, per extraure l'or i la plata. Això també es va desenvolupar durant l'època d'Abramovich. Però Abramovich va fer també alguna cosa, diguéssim, positiva per a la cultura txuktxi. Quan cau la Unió Soviètica, curiosament, malgrat tot el que hem dit de l'assimilacionisme, sempre s'havia mantingut un cert respecte per la tradició literària txuktxi, del segle XX, sobretot. I aquí teníem el que és el seu gran autor, que és Yuri Sergeyevich Rydkhev. L'esmento perquè és una figura de la literatura universal, pràcticament, a través del rus.
És el txuktxi més universal.
Exactament. Que, a més, té una història molt curiosa. Va morir ara fa 10 anys. Ell neix el 1930, a Welen, la ciutat més a l'est de Rússia, que està just en el cap d'Eshnov, que és el de la península Chukotka, que mira Alaska, 85 quilòmetres dels Estats Units. Fill de caçadors de morsa, i ell també caçador de morsa. Doncs ell explica sempre que quan va haver de fer-se els documents d'identitat, a l'època soviètica, imagineu-vos, als anys 40-50, van allà i li pregunta al funcionari com es diu. Ell diu Ritheu. Nom, Ritheu. Diu, cognom, Ritheu. Diu, patronímic, que clar, diu, els russos fan servir el fill del nom del pare. Diu, Ritheu, que clar, no sabia què dir. I és que si no es tenia un nom, que era Ritheu. Clar, i el funcionari va dir que això, Ritheu,
no podia ser.
No funcionava i que pensés alguna cosa. Llavors diu, vaig anar a buscar un amic meu, que era en Yuri Sergeyevich, i li vaig dir, escolta, puc fer servir els teus noms? Em dones el permís per inspirar-me els teus noms? I el seu amic li va dir, sí, fer servir Yuri de nom i fer servir Sergeyevich, el fill de Sergei, i llavors va anar allà per fer el document i va dir, doncs miri, em dic Yuri de nom, Sergeyevich de patronímic, i cognom em posa Ritheu. I així ha quedat, veureu tots els seus llibres, alguns d'ells traduïts al català, com el darrer Xaman Txuktxi, ha estat traduït a moltíssimes llengües.
És la Bíblia dels Txuktxis.
Ell escriu la Bíblia els Txuktxis, perquè és un personatge que, malgrat que durant molts anys, els anys 50, 60, 70, escrivia i no contradeia el discurs oficial soviètic, en aquells moments era impossible contradir-los si vivies a dins, sempre i cada cop més va començar a reivindicar les arrels pròpies del poble Txuktxi, fins al punt que va esdevenir probablement el seu més gran defensor, sobretot perquè gràcies a ell es va conèixer aquest poble a tot el món, a través de les seves novel·les, dels seus assajos, en què molt sovint parla d'històries actuals, però sempre tenyides pel seu origen txuktxi. No? Per exemple, té un llibre que és Unna, que està traduït al castellà, on explica doncs, el que estàvem dient abans, el drama dels nens arrencats de les seves famílies per estudiar a milers de quilòmetres en internats on perden totes les seves arrels. I aquest és el cas d'Unna, que és el nom d'aquesta noia txuktxi, que l'arrenquen literalment de les seves arrels. Però després té llibres com la Bíblia Txuktxi, on explica, per exemple, que la tradició, que és riquíssima en quant als mites de creació, el poble txuktxi s'origina a partir d'una balena. És a dir, el primer pare dels txuktxis és una balena que s'aparella amb una dona que existeix des d'un bon primer moment, una dona humana, que és Nau. I Nau li posa de nom en aquesta balena que ella sempre veu que passa per la costa i llença l'aigua pel seu sortidor. Aquesta aigua fa un soroll com...
No? Sí, sí.
I llavors la Nau li posa com a nom en la seva parella, el marit, Reu. I Reu, des d'aleshores, és el nom en txuktxi per balena i també el primer pare dels txuktxis. Que en primera generació els seus fills són tots balenes. I explica el mite de la creació que Ritheu posa a la Bíblia Txuktxi, explica com ella alleta en les primeres balenes a l'aigua, es posa a l'aigua i els hi dona llet dels seus pits. I després les balenes marxen, no? Però sempre formen part de la comunitat txuktxi. I la segona generació de fills que tenen, Reu, la balena, i Nau, la dona, ja són els primers humans, els primers txuktxis, que després degeneren. I el degenerar, n'hi ha un que diu, mira, inventaré l'arpó, i amb l'arpó podré caçar aquests animals tan grans que són les balenes, i així tindrem menjar. I quan maten la primera balena, Nau, que està considerada com la dona eterna, que encara segueix viva, mor. No? Aquest és el primer moment, el trencament, no? Amb aquest origen mític de perfecta harmonia entre l'home i la balena. Però, com sempre, anem a la duresa de la supervivència, i els txuktxis necessiten caçar balenes.
Sobreviure.
Però, tot i així, ho viuen com una tragèdia.
En Ritheu també narra l'experiència del contacte entre la cultura tradicional i la modernitat, no? A través dels seus llibres.
Sí, també. I és un personatge que, això que estàs dient, no? Com adaptar, diguéssim, com adaptar aquestes cultures tan antigues que fins fa menys de 100 anys encara tenien unes formes tradicionals de viure, que eren pràcticament les mateixes que tenien des de fa 2.000 anys, com adaptar-ho de sota, per exemple, la construcció d'un estat socialista. O després a un estat de mercat lliure capitalista, no? Tot el que això significa, les tecnologies i un llarg etcètera. Tot això va fer, per exemple, que Montserrat Roig, el 1985, l'inclogués en el seu llibre d'entrevistes que fa intel·lectuals russos encara a la Unió Soviètica, perquè ella estava fascinada per Leningrad, no? En aquells moments encara a Leningrad, i Ritheu, bona època de l'any, vivia a Leningrad, no a Chukotka. I allà el va conèixer, ella. I ella va quedar fascinada, no? Per Ritheu, que hem de pensar que sobretot Rilke ho escrivia en rus. És a dir, totes aquestes novel·les ell les escriu en rus i la poesia la fa en llengua txuktxi. Però és tan universal en aquest sentit perquè l'acaben traduint sobretot les editorials estrangeres perquè el tenen com un novel·lista rus i aleshores els és fàcil traduir-lo. Però amb ell tradueixen totes aquestes històries que parlen del poble txuktxi. Doncs bé, Montserrat Roig el va incloure en el seu llibre L'agulla daurada, en què parla precisament d'intel·lectuals que ella coneixen allà, i un d'ells és Rilke. I tornant al principi de tot, quan cau la Unió Soviètica, Rilke, que pràcticament queda sense cap editorial que li vulgui publicar els llibres perquè es considera que la literatura no és tan important ja a la Rússia d'avui en dia, només hi ha una persona que creu que els seus llibres han de continuar editant-se, s'han de continuar difonent a Chukotka, que és Roman Abramovich. I aquí és, diguéssim, Roman Abramovich a través del seu, en aquest cas, doncs, sensibilitat cap a la cultura txuktxi a través de Rilke, bueno, ha permès que Rilke segueixi sent traduït a altres llengües del món i, a més, sigui conegut encara entre la seva gent.
I es diu, no sé si és un mite, que Abramovich va invertir milions de dòlars de la seva pròpia butxaca, de la seva pròpia fortuna personal, per millorar les condicions de vida dels txuktxis.
Sí, no és mite, sembla que és cert. Uns quants milions de la seva fortuna personal, efectivament, no dels pressupostos de l'estat rus, els va invertir ell en allà mateix. El 2008 va abandonar pràcticament el càrrec de governador, després encara va seguir uns anys com a president de l'Assemblea Regional de Representants a Chukotka, i ara doncs ja està més allunyat de tots els temes polítics, Ara està més enfeinat doncs amb les relacions Trump-Putin,
com que amb altres coses.
Sí.
Va, llavors, sense Abramovich ni Rilke, els txuktxis s'aboquen de forma irremeiable, podríem dir potser, cap al camí dels pobles assimilats i finalment doncs aniquilats per interessos estratègics superiors.
Exacte. Tenim aquí un gran problema, no? Parlants de la llengua ja només són 5.000 persones. Això vol dir que ja està qualificada com una llengua en perill d'extinció. I que després segueixen vivint en una zona del món molt complicada. Durant la Unió Soviètica ho va ser perquè era frontera amb els Estats Units i allò pràcticament era una enorme base militar soviètica, amb el que això suposa de moviment de poblacions. És a dir, que en aquesta zona no podeu viure, perquè aquí hem d'instal·lar una base naval. En aquesta tampoc, i llavors van traslladant les poblacions, les van instal·lant en ciutats, i tots sabem el que passa quan pobles nòmades són finalment
sedentaritzats,
acaben desapareixent. I ara, ja ben entrat al segle XXI, a conseqüència del canvi climàtic, ens trobem un altre fenomen. I aquest altre fenomen és que tant russos com xinesos, com coreans, com europeus, com nord-americans, com els canadencs, estan realment considerant la possibilitat que l'Àrtic passi a ser la gran ruta de connexió per al transport de mercaderies a nivell mundial entre Àsia i Europa i entre Àsia i Amèrica. Com tots sabem, clar, amb la gran fàbrica que és la Xina, que en el món, doncs, com ha passat doncs, els darrers segles, la forma eminentment de transport és la marítima, no la terrestre, perquè és la més econòmica i segueix sent la més ràpida que té lloc. Fins a aquest moment, la pràctica totalitat d'aquest transport es produeix des de la Xina cap a Europa i cap a la costa est americana a través de l'Índic, i després Mar Roig, Mar Mediterrània i cap a l'Atlàntic.
De Suez. No?
Exacte, després cap a Rotterdam o cap a Nova York, és igual. Clar, s'estalvia un 40% de temps. Imagineu-vos, doncs,
el que pot suposar
d'abaratiment de tot. Si aquesta ruta, en lloc d'anar cap al sud des de la Xina, anem cap al nord. Ens anem a l'estret de Bering, i per l'estret de Bering, evidentment, ja som en el pol, la distància és molt petitona, i des d'allà tenim una ruta que podem anar directament a Rotterdam, per exemple, per posar un exemple, o una altra que podem anar als ports del nord dels Estats Units o al sud del Canadà, a la costa est. Clar, això fa que no és tan fàcil tot, És a dir, primer de tot, ara posem-nos en anàlisi pura i freda, no? És a dir, primer, exacte, ha de desaparèixer el gel. De fet, ja està desapareixent. L'estret de Bering fa un segle diuen que pràcticament es podia travessar...
Caminant, a peu.
Sí, o com a mínim entre les dues illes Diomedes, que una és russa i una és americana. De l'estret de Bering, s'atravessava caminant fins fa 50 anys, 4 quilòmetres de distància, perquè estava tot cobert de gel. Ara ja no és així. Ara no hi ha gel a l'estret de Bering, normalment. Hi ha banquisses de gel a l'hivern, però no queda tot glaçat. I tota la zona de la costa nord russa, bona part de l'hivern tampoc està gelada. I bona part de l'any no ho està. Per tant, ja és possible. Ara, de la possibilitat a la realitat encara hi ha un gran pas. És a dir, per fer això, tu necessites una gran infraestructura. No n'hi ha prou en què es pugui navegar. Necessites ports, per exemple, i no n'hi ha cap que pugui assumir, diguéssim, encara aquest nivell de vaixells, no?, de transport, de mercaderies, que són enormes.
Però ja els deuen estar construint.
Ja ho estan pensant, clar, i aquí és on la Xina doncs està jugant fort, perquè realment té molts recursos. Sí, però a Rússia segurament li falta la inversió, perquè li facin, aquí és on Xina apareix i diu, jo et faig la inversió pel port, tu després em dones doncs tot un seguit de facilitats per utilitzar-lo i tu ets el propietari del port. És que fins i tot amb aquesta història han anat a Grenlàndia, per exemple, que és una altra de les vies del nord, per construir ports a Grenlàndia, per poder fer també de ports intermitjos en aquest tipus de transport. Clar, tots podem imaginar que això pot suposar un canvi enorme, no?, que segur que en els txuktxis no els afavorirà. L'explotació de recursos durant l'època soviètica, que com he dit abans era pràcticament l'or, i gairebé tot era població reclusa de Gulag, però fins i tot la construcció de Gulag suposava que venia població russa des d'Occident, des d'Europa. I això va invertir totalment la demografia de Chukotka. Clar, ens trobem que tenim 50.000 habitants a Chukotka, no?, dels quals només 15.000 són txuktxis. Clar, un altre fenomen d'aquests segur que implica una onada migratòria, que vindrà des de la Xina o des de la Rússia europea. I els txuktxis tornaran a quedar una minoria més minoritzada.
El futur incert dels txuktxis a la península de Chukotka.
Certament.
Josep Lluís Alai, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
La meva sorpresa va ser enorme. Ho confesso. Quan al descens de l'avió de la British Airways vaig adonar-me que Istanbul estava cobert de neu. Durant els darrers temps havia estat llegint llibres d'orientalisme i viatgers clàssics, però havia descuidat completament el vessant pràctic. Era el mes de febrer de l'any 1976 i jo tenia 19 anys i una il·lusió enorme per sumar-me al corrent hippie. Per sort, venint del Regne Unit com venia, traginava roba d'abric més que suficient. Per sort, també, l'aspecte pràctic no m'amoïnava gens ni mica. Ja m'aniria informant sobre la marxa. Una estona després, un dolmus, una mena de taxi familiar, em dipositava al davant de Santa Sofia. Havia passat el trajecte mirant per la finestra amb curiositat infinita, captivat per l'exotisme de l'idioma turc, que m'atreia des dels diversos rètols, Mehmet Kefteski, Hajir Yemek, Ismir Bankasi, Yedihun, i sorprès per la precarietat de les vestimentes de la gent que transitava sota un cel de plom, que em recordaven les de la nostra postguerra, i pel fet que absolutament tots els homes duien bigoti. Vaig enfilar al carrer lateral de l'església i pocs metres més enllà vaig trobar la pensió que un hippie veterà m'havia recomanat a l'avió. Vaig deixar al dormitori l'enorme motxilot que carretejava i, sense ni dutxar-me, vaig tornar al carrer. Estava excitat i no volia perdre ni un minut. Poc després em trobava a l'interior de l'església, una de les poques referències que tenia de la ciutat, ja des del temps del batxillerat. que va resultar ser un espai desolat. Només hi vaig trobar uns versicles de l'Alcorà escrits en unes grans planxes de fusta penjades a gran altura i alguns fragments de capitells, columnes i frisos escampats per terra sense cap carinyo. Decebut, vaig tornar al carrer. Queia el dia i al cel apareixien alguns tons vermellosos. De sobte, pocs minuts després, m'apareixien davant dels ulls les formes d'una mesquita esplendorosa, amb 6 minarets. Es tractava de la mesquita blava, de la que mai n'havia sentit a parlar. Era l'hora de la pregària i els fidels hi acudien massivament. Vaig dipositar a les lleixes corresponents les meves botes de l'exèrcit anglès, comprades especialment pel viatge en una botiga de saldos militars de Charing Cross, a Londres, i vaig penetrar-hi. El que vaig trobar-me no tenia res a veure amb la freda desolació de Santa Sofia. Catifes lustroses, tènues llumetes perfectament instal·lades i, sobretot, una enorme humanitat, una enorme calidesa. Impressionat, em vaig arraconar discretament i el temps va desaparèixer. Va ser el primer gran regal del viatge i la prova que viatjar sense informació prèvia i obert a les sorpreses pot resultar molt i molt gratificant. En sortir, tenia molt clar que la propera parada havia de ser el famós Pudding Shop, un restaurant esdevingut estació central dels hippies a Istanbul i situat al mateix barri de Sultanahmet, a poca distància de la mesquita. El vaig localitzar prop d'unes agències de viatges que anunciaven preus més i més barats per traslladar-se a Kabul, Teheran o Katmandú. I aparcats per les voreres dels voltants, confirmaven el caràcter prominent del lloc tot un parc de vehicles singulars, sovint pintats amb motius psicodèlics. La clàssica Volkswagen Camper era la que predominava, però també n'hi havia d'altres amb menys pedigrí i fins i tot alguns tendridorament modestos, com ara 4 llaunes o 2 cavalls. Vaig entrar. Cream, Pink Floyd, els Beatles, els Stones, sonant sense parar. Una clientela íntegrament hippie que intercanviava informacions i recomanacions. Els uns veterans, els altres passarells com jo. Els uns d'anada, els altres de tornada. Cabells llargs, penjolls múltiples, camises i jaquetes índies i pakistaneses i afganeses i fins i tot alguna de sud-americana. Era un món que funcionava amb un ritme propi. M'hi vaig integrar amb gran satisfacció. I havent sopat, vaig aprofitar per entrar en una de les agències de viatges pròximes a preguntar pels bitllets a Teheran. I em vaig endur una sorpresa de les grosses quan em van comunicar que, de moment, les carreteres estaven tallades per la neu, així que el servei estava cancel·lat. Un cop més, l'hivern m'agafava desprevingut. Probablement, al cap de 2 o 3 dies es tornaran a obrir, van afegir. Ves passant i t'informarem. 4 dies més tard, em trobava creuant el magnífic pont que, sobre el Bòsfor, uneix Europa i Àsia. Acostant el nas al vidre, em vaig deixar embadalir per la negror de l'aigua, puntualment esquitxada pels pilots d'algunes embarcacions. Podia veure la silueta, tènue de les més properes. Al davant, un eixam de llums perfilava la costa asiàtica. En aquells moments, a l'autocar regnava el silenci. A partir d'allà, tocava creuar la gelada Anatòlia durant hores i hores. L'aventura tot just començava.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Illes remotes.
Un so metàl·lic i argentat, com una paraula màgica. Un nom rus per a una illa nord-americana. Semisopochnoi, Set Turons. Probablement el punt més a l'oest dels Estats Units, tot i que aquesta dada no importa a gairebé ningú. Els Set Turons, en aleutià Unyaks, forma part del grup de les Illes Rates, a l'extrem oest del collaret de les aleutianes que pengen d'Alaska. En aquesta illa, de perímetre arrodonit, no hi ha res d'interès. Mai ningú hi ha viscut aquí, en cap moment, mai de la vida. Tampoc hi ha motius per viure-hi. Només, de tant en tant, un parell d'experts hi viatgen per recopilar roques, mesurar cràters i fer fotografies panoràmiques a les carenes que s'assemblen a les que surten a les pel·lícules. Una parella de guineus polars s'amaga entre la bardissa i miren fixament els estranys visitants, però no tem aquestes criatures desconegudes. La seva pell és d'un impecable blau profund. Probablement siguin les supervivents de les guineus que van introduir al segle XIX per fer comerç de pells i es van endur després, l'any 1997. En aquesta terra, desolada i freda, no hi ha hagut mai cap mamífer nadiu. Només oques i perdius blanques aleutianes i altres aus marines com petrells, cormorans, frarets crestats o gavotins antics que hi nien. Aquesta illa amb Set Turons és tan sols un gramés d'una antiga serralada, un bocit trencat d'un collaret perdut, que fa molt de temps unia dos continents, un espai en blanc entre dos continents, una part del que més tard es va conèixer com el Nou Món. Aquí mateix, sobre l'anella de foc de l'oceà Pacífic, la Terra, llargament ignorada pels éssers humans, manté un monòleg constant amb ella mateixa. Ja sigui des de la punta de l'Anvil Peak, un com bicèfal de 1.221 metres, el més alt de l'illa, que abasta la major part del vessant nord, o des del fons mateix de la seva caldera, de 8 quilòmetres d'amplada, resultat d'antics col·lapses. Cada dia hi ha una erupció volcànica, i la lava regalima incandescent pels vessants d'algun dels seus volcans, però mai fa mal a ningú. El més actiu es diu Mont Cerver, que, com el pa de sucre o el con vora el llac Fenner, ha sorgit a l'interior mateix d'aquesta gran caldera. Des dels seus 774 metres d'alçada, els tres cims del Mont Cerver, cadascun d'ells coronat pel seu propi cràter, no deixen de talaiar mai aquesta terra erma, infestada de muntanyes, de color porpra brillant i sempre coberta per un cel ennuvolat i amenaçador. Un parell de cràters s'estremeixen i llencen petites fuetades de fum, que perfectament podrien ser núvols que es van quedar enganxats a les muntanyes.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Please hear my English words of
truth. Les llengües de l'anaconda.
David Valls, benvingut.
Moltes gràcies.
Ja veig que ens tornaràs a sorprendre, igual que vas fer el darrer dia amb la llengua de la sogra.
Sí.
Perquè ens portes unes coses.
Sí, el món és divers i les llengües encara més.
Clar, les llengües que tenen un gènere específic per les plantes comestibles, sí, la llengua de la sogra, i avui... Sí.
Avui, mira, farem una cosa una mica estranya. Estranya perquè normalment parlem de llengües, a vegades llengües que estan a punt de desaparèixer, però que els seus parlants i el seu entorn fan esforços per recuperar-la. Podem recordar el cas mític del Wampanoag, no?, que n'hem parlat més d'una vegada.
I tant, hi ha altres llengües molt més properes.
Hi ha altres llengües molt més properes, de fet no cal anar tan lluny. Tenim l'occità mateix, que és una llengua doncs, que hi ha intents de revitalització, però que no està gaire bé, diguéssim, no?
David Valls, lingüista.
Però bé, en principi la gent en general sempre hi ha algun nucli de persones conscienciades que volen recuperar la llengua, que la mantenen, que l'aprenen o que ja la saben, o que sigui, no? En aquest cas parlarem d'una llengua...
Hi ha una voluntat de mantenir la llengua.
O això mateix. En aquest cas parlarem d'una llengua que els seus parlants volen que desaparegui.
Això és un cas...
Com un cabàs.
I ben rar.
Sí, ben rar. És una mica estrany i una mica trist, no? El que passa que cal entendre...
Alguna raó tindran.
Alguna raó tindran i cal entendre això mateix una mica el context, que és el que explicarem ara mateix, no?
Endavant.
És una llengua, en aquest cas, que es parla, que encara es parla, al nord-est de Califòrnia, als Estats Units, en una ciutat que es diu Taylorsville, o sigui, la vila del sastre, això mateix, del sastre, el Genesee Valley, i és un poble molt petitó, d'uns 140 habitants.
Un llogarret.
Això res. I aquí viuen l'ètnia dels Maidu, diguéssim, els indis, que no són indis, però els habitants originals d'aquesta regió són els Maidu, i que parlen la llengua Maidu. Que en aquests moments, les dades que he trobat del 2014, tenia uns 5 parlants entre 87 i 93 anys, no? Per tant, si és que encara hi són. Parlants natius, gent que va heretar la llengua dels seus pares. No vol dir que quedi gent que encara sàpiga la llengua, que en queda.
Que l'hagi apresa.
Sí, en queda, poquets.
I aquesta gent quina raó tenen?
Però sí, no la volen ensenyar ni la volen transmetre perquè associen la llengua a uns temps difícils. I no volen remenar certes coses del passat, bàsicament.
Mira que si nosaltres féssim el mateix...
Sí. Bé, amb el català també ha passat això,
també no? ha passat.
No voler transmetre la llengua perquè està associada a certes coses difícils o mals records o això ha passat
a traumes.
Això ha passat amb el català, sobretot a la Catalunya Nord, no vols que et diguin pagès, no vols semblar diferent, no vols que et castiguin a l'escola, doncs no vols que els teus fills passin per aquest tràngol, doncs no els hi transmet la llengua.
Esperem que no s'hagi de tornar a veure mai més això.
Esperem que no, passa que en alguns llocs com la Catalunya Nord, doncs tot això potser ja ha tingut els seus efectes i allà ja hi hem fet tard, no? És una mica com el dir-vol. Però bé, el cas és que al llarg dels segles, diferents governs dels Estats Units han intentat diferents acostaments als pobles indígenes, no? I doncs des del segle XVI mateix, els primers colonitzadors, les autoritats locals i fins i tot els governs de l'Estat oferien una recompensa per les cabelleres dels natius, allò que veiem a les pel·lícules.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot el 1852 el govern de Califòrnia havia pagat a caçadors pel cuir cabellut dels indis, no? I n'oferien més d'un milió de l'or.
Quines bestieses que hem arribat a fer els homes al llarg de la història.
Per exemple, la dècada del 1860, l'Oficina d'Afers Indígenes va establir internats pels indis, i diem indis entre cometes, per intentar fomentar l'assimilació d'aquests i seguint l'exemple d'alguns missioners cristians, no? Van agafar milers de nens de les tribus indígenes, els traien de les seves famílies i es portaven a aquestes escoles, a aquests internats, on els allunyaven de la tribu i dels seus pares, i allà se'ls ensenyava anglès i se'ls hi posaven noms europeus perquè se n'oblidessin.
Tan fàcil de dir i d'explicar, tan difícil de comprendre el dolor que això produeix.
És molt greu, és una d'aquelles coses que no només als Estats Units, també Canadà i Austràlia, el que en diu en anglès, en diuen les boarding schools, s'havia fet. Llavors, quan els nens sortien de les escoles, podien tornar amb els seus pares, però havien oblidat la llengua, la seva llengua, i a més, la seva cultura, els havien cristianitzat, i allò ja estava desfet, el mal estava fet per sempre.
El Canadà mateix, em sembla que en l'actualitat tenen un problema amb els adolescents indígenes, amb un tema de suïcidis d'adolescents indígenes.
Sí. El tema és que tot això, que hem dit que va començar el 1860, que em sembla ja una mica antic, doncs va funcionar fins a mitjan segle XX, fins al 1960 encara, i poder fins als 70, encara hi havia llocs d'aquests com Austràlia que es feia. Per exemple, als Estats Units hi havia la llei de reubicació dels indis, on se'ls enviava de les seves reserves a les ciutats, I, a més, se'ls prometia una seguretat financera, etc etc. Però l'únic que acabaven fent és que aquesta gent descol·locada acabaven marginals amb les ciutats, vivint en barris pobres, alcoholisme, drogues...
Els aborígens australians, igual, també, per exemple, igual, no? Igual, que també, igual, també igual. Hi ha el cas aquell, doncs, que se separaven els fills dels aborígens,
sí, sí, això,
i es
sí.
criaven en famílies
europees, sí.
europees no?
sí,
perquè
sí,
consideraven
sí.
Clar, que això els feia el bé.
De fet, mirem-ho a l'inrevés. És com si ara nosaltres, que som d'on som, ens agafessin de petits o no tan petits i ens portessin, i ara deixem posar un extrem, a l'Amazones a conviure amb una ètnia d'allà dins. Nosaltres no hi sabríem viure allà dins. Jo no, vull dir... No,
home, si t'agafen de molt del recent
nascut... Si t'agafen de recent nascut, sí, però si t'agafen ja de més gran, clar. Tu no és el teu entorn, no és el que saps viure, etcètera, etcètera.
És una tragèdia.
I acabes allà, doncs, no sé, llavors què els hi passa a aquesta gent, que encara passa? Doncs van a les ciutats, mal integrats, desarrelats, alcoholisme, drogues, pobresa, suïcidis, etcètera, etcètera, etcètera.
Ara ja començo a entendre el trauma dels Maidu.
Doncs el trauma ve per aquí, eh? Eren els Maidu, com altres grups indígenes, no? Doncs lluiten per conservar la seva identitat, però tenen por en aquest aspecte a compartir el seu coneixement, a obrir-se, per tot el que havia passat amb el passat, perquè ser Maidu s'havien hagut d'amagar de ser Maidu, havien hagut d'amagar la seva llengua.
Havien de xiu-xuejar la seva llengua.
Havien de xiu-xuejar la seva llengua. I, de fet, la barrera lingüística és una de les poques defenses que ells, de fet, encara tenen, però això també no s'obren, no? És allò que els quedava, és l'únic que et queda la llengua.
És l'únic lloc on l'home blanc no podia penetrar.
Correcte. Quan ja t'han pres tot, doncs encara queda la llengua, que és aquella cosa que podies parlar amb un germà, amb un amic, i dir, mira, això és el nostre espai, no? I aquí no hi entra ningú. Ens ho han arrabassat tot menys la llengua, no? Llavors, fins i tot a l'estat de Califòrnia, on es va iniciar la revolució de la informació, algunes comunitats, no?, el Silicon Valley i tot això de Califòrnia, encara hi ha algunes comunitats que prefereixen, doncs, tancar-se en si mateixes, prefereixen estar tancats, que compartir la seva cultura amb un món que han après a desconfiar, perquè la gent que hi ha garrotades
i que et crea, exacte, que fa molts esforços perquè tu tinguis aquesta desconfiança.
Ah, això mateix. I llavors podem veure que una comunitat com és els Maidu prefereix morir que adaptar-se, no?, en aquest nou món.
O que algú aprengui la seva llengua i penetri en el seu món.
Però també es podria veure com un acte noble de responsabilitat social per part d'un grup que es protegeix de les implicacions desconegudes de les seves accions.
També es podria interpretar, però gairebé és com un suïcidi ritual que fan els Maidu.
Sí, sí. Per tant, què podem dir? Home, doncs que amb l'era de la informació, internet, tot això, la tria dels Maidu mostra que sense confiança i compromís el coneixement i la comprensió valuoses es poden perdre per sempre.
Oi tant. Si en perdem de coses pel camí.
Se'n perden moltes, sí,
no,
sí,
per
sí,
no valorar...
Sí, 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 sí.
Per no valorar-les prou.
Clar.
David, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Avui hem parat l'atenció en dues minories ètniques amb problemes. Els Maidu, del nord-est de Califòrnia, que volen que la seva llengua desaparegui perquè els recorda traumes del passat, i els Txuktxis, de la península de Chukotka, en vies d'extinció per evitar territoris d'alt valor estratègic. També ens hem aturat a la remota illa russa de Semisopochnoi. Ens aturem aquí, doncs som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó, Montse Comelles i qui us parla, Toni Arbonès. A tots plegats ens agrada mirar-nos el món amb les orelles. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.